El 92 va ser el millor any teu, esportivament? Perquè, clar, tens Copa d'Europa, Tenerife, sí. Jocs Olímpics...
Va ser un any de contrastos. Va ser el millor any en quant a trofeus, a títols, però el pitjor any en quant a minuts jugats, perquè vaig estar 6 mesos parat per la lesió de creuats.
I va ser un any...
És que quan tens una lesió de creuats, tothom et comença a parlar dels 6 mesos, i clar, 6 mesos justament acabaven quan ens podíem jugar tot allò. Jo és veritat que el novembre, quan em lesiono, no em pensava la situació que estaríem amb la Copa Europa, però sí que sabia que hi havia uns Jocs Olímpics. I clar, i va ser una compte enrere una miqueta...
Ho vas passar molt malament.
No per la recuperació en si, que va anar molt bé, gràcies al Joan Malgosa, que si ens està veient li dono aquí moltes gràcies per aquella recuperació, però pel temps, perquè és que eren 6 mesos justos, quasi, i tenia molt poc marge.
Clar. Ara vas arribar just per jugar la final de la Copa d'Europa, gairebé, guanyar la Lliga de Tenerife i anar als Jocs. Vull dir que el timing va ser just.
Va ser bo, sí, sí. Recordo que devia jugar el primer partit, no sé si era, potser era contra el Càdiz, un partit a casa.
15 dies abans,
sí,
de la
10,
final.
Sí, uns 10-15 dies abans
15,
de la final.
15, 15 dies abans, 15
dies
abans.
Bueno, doncs perfecte, 15 dies.
De fet...
I després jugo i m'encomanen la missió de marcar, l'home, tal, Mancini, clar, era una responsabilitat que jo em trobava bé, però clar, no sabia si tan bé, saps?
Com recordes la prèvia d'aquesta final? És a dir, el vestidor, què hi havia? Il·lusió? Nervis? Gairebé que por? Convenciment?
No, molt nervis, molt, molt, molt.
Tots.
Però tota l'estat, perquè vam anar un dia abans, vam estar 3 dies a Londres, i es va fer molt llarg. Jo personalment vaig agafar gastroenteritis, vaig estar a punt de no jugar, va ser tot un cúmul de tensions, recordo?
Sí, gastroenteritis pels nervis, eh?
Sí, sí, sí. Clar, em van medicar, tal... Clar, és una història una mica rocambolesca. Després em toca l'antidoping, havent-me medicat, esperant que ho hagués apuntat tot bé el doctor, perquè, clar, jo em feia unes pel·lícules que...
Tu vas arribar-te a imaginar que us treien la Copa d'Europa pels
sí,
teus medicaments?
Clar, jo no sabia, dic, si m'enganxen a mi... Clar, jo no sabia, dic... Clar, la bringo jo, però... Jo dic, a veure si encara ens foten la Copa amb el que ens ha costat guanyar-la. I sí, va ser una miqueta difícil. I recordo, sobretot, la imatge que tinc de, sobretot, del Julio. El Julio, l'hora i mitja que vam arribar abans, o quasi 2 hores, al vestidor de Wembley, no parava de moure's.
Julio Salinas, eh?
Uf, estava supernerviós. I sí que és curiós que sortim a escalfar i passa tot.
Però a tots? Tot.
Bueno, no vaig preguntar. A mi de cop se'm va passar del tot.
Per què?
No sé, jo crec que teníem tantes ganes de sortir al camp i de ser nosaltres una altra vegada, de trobar-nos còmodes en la situació que estem acostumats, que és a sobre el terreny de joc, que l'acabar succeir doncs, va marxar tots els nervis.
Tu quan vas saber que series titular a la final de la Champions?
El dia abans, ho va dir el míster.
I com t'ho diu?
No me'n recordo.
És a dir, us va reunir a tots i us va dir l'alineació, o us ho va dir un per un? O...
A mi, jo recordo que ja m'havia dit exactament les paraules, però sí que m'havia dit... M'ho va dir abans perquè tenia una tasca una mica especial, que era marcar Roberto Mancini i que em comencés a mentalitzar i tal, i bueno, que tu no vas a jugar, però que ell tampoc juegue, jugaremos 10 contra 10, això que deia el Johan i tal, i t'ho diu un dia abans perquè tu comences a mentalitzar. Jo no sé si als altres els hi va dir abans, però a mi jo em vaig enterar el dia abans.
Clar, algú pensarà, home, el Xavi era titular indiscutible d'aquest equip, ja sabia que jugaria, però clar, feia tan poc que t'havies recuperat, tu tenies... Estaves convençut que jugaries la final?
Jo, amb el que tal com s'havia portat el Johan a mi anteriorment, creia que si estava bé la jugaria, perquè també em va fer anar cedit a Tenerife mitja temporada i em va prometre que si anava bé tornaria, vaig tornar al primer equip. A mi tot el que ell m'ha dit s'ha complert, per tant jo tenia confiança que sí, però clar, també ja ser conscient que hi havia uns companys que havien jugat 6 mesos a la meva posició i que tenien tant dret o més de jugar que jo, però em va escollir més.
Tu ets entrenador ara i, per tant, saps com es preparen els partits. Quan recordes com vau preparar aquella final, penses, mare meva...
És que ha canviat tot molt,
eh? És a dir, l'escouting d'aquella final, dius, jo vaig sortir allà i no sabia Mancini com em sortiria o per on em sortiria gairebé. És així?
Hi havia molts menys mitjans que hi ha ara. Ara està tot en vídeo, tot gravat, hi ha moltes històries. Tu marques a un jugador i et posen 1.000 vídeos de 1.000 jugades d'ells cap on surt. Cap... Abans, no sé si potser no hi havia aquests mitjans, però tampoc se'ls prestava tanta atenció. Ara tens molta més informació, que ara el problema que tens és, de tanta informació que tens, reduir-la i mostrar-la. Però abans...
Pot ser que se'ns ha anat una mica la mà? De que...
Bueno...
Va, mai és massa tota la informació que podeu tenir, però certament que entre ni tan poc ni tant, possiblement heu de buscar un punt intermig, no?
Jo crec que és bo que a l'entrenador se li pugui facilitar tota la informació possible que hi ha. I després, depèn de cadascú de la síntesi que li fa amb aquesta informació. Jo no sóc massa partidari de tenir massa, perquè també tens la teva percepció dels partits quan els veus i tal, però sí que el que la informació serveix és per facilitar als jugadors el partit.
Però tu, que has estat als dos cantons, molta informació tampoc.
No, perquè, de veritat, quan estàs jugant un partit amb tensió i tal, bastant és com perquè et vingui la piloteta, parar-la i no fer un mal passe, yeah. Com per estar pensant, no, doncs aquest m'ha dit que aquest surt per aquí, ara, quan aquesta situació, ara ja buscar allà i anar... Pff, clar, se t'acumula moltes coses i a vegades la síntesi és
més
recomanable.
Fàcil, no?
Sí.
Més fàcil.
Abans la síntesi la feia el Bruins, que a vegades costava d'entendre'l també.
Sí, per això era síntesi bona, era síntesi, però li va sortir bé.
Clar, això sí.
Vau guanyar una Copa d'Europa, però els dies anteriors... Vosaltres, Domènech, tots treballàveu a aquella època, no?
No.
Sí, jo sí.
Només treballava, bé.
Jo
no treballava, però no en el món aquest.
Tu recordes quin era el xup-xup a la premsa? Era d'il·lusió, era de nervi, era de...
No, molta il·lusió, perquè ja me'n recordo que els dies i les setmanes prèvies només es feien que números especials. Ja me'n recordo que al Mundo Deportivo vam fer no sé quants suplements. El dia que es van classificar, el dia abans del dia de la final. Un que es va fer, em sembla, per la gent que van allà. Vam fer la preparació del que es donaria si quedaven campions, que a vegades eren números que a vegades te'ls menjaves. Algun ens havíem menjat. I aquell dia hi havia allà tots els conjuros coneguts i per conèixer.
Vas anar a Wembley?
No, el vaig veure a la redacció. Però me'n recordo que a sota de la tele, de la redacció, perquè abans hi havia una tele, es va muntar allà un altar que no sé quantes fotos es van penjar i no sé quantes coses es van posar.
Oriol, tu on vas viure el partit?
Jo vaig anar a Wembley.
Tu vas anar d'espectador, sí. D'aficionat.
Amb un company d'equip i el meu cosí. Jo jugava, en aquella època jugava als juvenils del Barça i bueno, vaig demanar festa, em vaig saltar un entrenament i vaig anar al partit. Estava just darrere, la porteria va marcar Koeman.
Ah, sí? O sigui, vas veure la pilota entrar des del darrere, eh? I el Carles?
Un bar.
En un bar? A on? Explica'ns.
Gràcia, al costat del despatx que tenien els meus pares hi havia una granja i allà ens reuníem generalment les nits a fer mal i tret dels que estaven treballant ens vam reunir tots.
Fer mal al propi cos, eh?
Sí.
Ja.
I ho vam fer allà i va ser una nit d'aquelles que les recordes.
Són alguns dels records que volem que ens expliqueu.
Nosaltres veníem de Sevilla,
No, ara us preguntaré per Sevilla, però centrem-nos en el positiu, de moment,
vale.
Perquè ja tenim prova amb el Madrid-Celta.
Jo, simplement, teníeu la pressió que expliquen que tenien els que van jugar a Basilea? O sigui, els de Basilea sabien que era la primera vegada i vosaltres teníeu l'opció de la primera Champions.
Sí, sí, ho sabeu.
Hi havia aquesta pressió...
Sí, absolutament, sí. La veritat és que era una pressió molt, molt gran, que ningú en parlava, però, clar, tothom sabia que el que havia passat a Sevilla...
Home, però tu, lo de Sevilla, ho havies viscut com a nen, no? O...
Sí, jo estava al Barça. Recordo que devia estar el juvenil del Barça.
El Pep, ho devíeu viure, el Guillermo, fins i tot, no eren jugadors que ho devíeu haver viscut la decepció molt en primera persona.
De fet, jo crec que aquell partit, jo vaig demanar festa per poder anar i me dijeron que hi havia partit i que...
El de Sevilla,
Sí, algo així. Però, clar, després del que va passar, és que... Estem en el mateix, que ser el primer és el primer. No. Clar, i ser el primer és molta responsabilitat. Quan la guanyes és collonut, perquè estàs a la història.
Jo, no, els primers i 25 anys després et convidem a parlar d'allò.
Efectivament. Però, clar, en el moment era complicat.
Era un moment tens, però volem saber com ho vau viure vosaltres i us demanem amb aquest Club 111 que ens expliqueu què fèieu, com ho vau viure. Entre tots els que ens contesteu, una pala de pàdel commemorativa de la Copa d'Europa. Laia Tudel, hi ha bogeria per la pala de pàdel Wembley 92?
Evidentment, és que és molt xula aquesta pala, no l'havia vist.
No, i la caps, és que jo ja només per la caps ja m'agradaria.
No. Doncs sí, missatges amb hashtag Club 111. Aviam, el Joan Guapo, així es fa dir ell, a casa d'un cosí merengue va viure la final de la meva dona. Quan Koeman va marcar vaig sortir al balcó cridant com un boig sense parar. La Silvi, vivíem a Londres i ho vam veure al pub de Crown a Kilburn. Va ser una gran nit. El Xavi Lafarga, amb 10 anyets, era a casa veient-lo amb els meus pares. El Joan Armengol ens envia fins i tot a Twitter fotos. Diu, era on havia de ser, és a dir, va anar a Londres i ens ha enviat doncs, fotos d'aquell viatge. El PSV Vall diu, era la primera vegada que em deixaven anar amb els amics a veure el futbol a la terrassa de Reus, el Jordi Massego, jo amb el meu pare i el meu germà, increïble, el Sergi Ortiz a la discoteca Pont Aeri, que van posar el partit en una pantalla gegant.
A Pont Aeri, tu!
Seríem 500 o 600 persones, l'Ivan Partegas, que aquell any i aquell dia era la panxa de la seva mare, perquè, clar, també hi ha molts oients que encara no havien nascut.
Clar.
L'Albert Jiménez diu: jo era Wembley, darrere la porteria on Koeman va marcar el gol, com l'Oriol.
Sí.
Tinc l'entrada, el cinto menjant ungles i tirat per terra aquell dia, i el Mio a casa dels meus pares vaig viure aquesta gran fita, van ser uns grans anys. O el Pol Martí, per exemple, jo tenia 3 anys a la final de Wembley, i la pala preciosa, per cert.
La pala és preciosa, i també ens agrada recordar 17 de maig del 92. I ens agradarà saber què van pensar els jugadors del Barça quan van veure el que va passar el 17 de maig, la detonada, perquè va ser una cosa important.
Era 3 dies abans de la final, i aquell dia, a TV3, el Lluís Canut va fer una entrevista al president del Barça, a Josep Lluís Núñez, perquè era 3 dies abans de la final i era una entrevista al president del Barça per fer aquesta prèvia. Doncs en aquesta entrevista, Núñez va deixar anar el que seria una bomba, que no sé si era propi de fer-ho 3 dies abans d'una final. I és el que ara sentirem amb aquest fragment que hem extret de l'entrevista que va fer Lluís Canut a Núñez 3 dies abans de la final de Wembley.
No penso davant de les eleccions i difícilment em presentaré a la reelecció.
Com?
Difícilment em presentaré a la reelecció.
I de què depèn, això, senyor Núñez?
No res, és una decisió que tinc presa i que bueno, passi el que passi, no em presentaré a la reelecció.
No hi hauria cap cosa que el fes canviar? Que no, la gent li demanés...
No, perquè és una decisió molt meditada, sobretot amb els meus fills i la meva dona. I, bueno, i crec que jo acabaré i donaré les gràcies, perquè crec que dirigir el Barcelona és una gran il·lusió. Acabaré una etapa.
No hi hauria cap cosa que el fes canviar?
No, perquè no m'he deixat aconsellar, ni he volgut que ningú m'aconsellés, no? L'únic que m'interessava era parlar amb la meva dona i amb els meus fills.
Vostè, senyor Núñez, és un moment emotiu per vostè, perquè està, suposo que, recordant moltes etapes de la seva vivència com a president del Futbol Club Barcelona. Vostè vol continuar parlant?
Sí.
Deia, vostè té pensat, senyor Núñez, deixar alguna persona com a successora dins de la junta directiva?
No, perquè jo acabaré...
Tindria algun delfí o vostè...
No, jo vull acabar el mandat i vull ser honest.
Les llàgrimes de Josep Lluís Núñez, això els jugadors recordes haver-ho vist? Va dir, hòstia, què està passant aquí?
No recordo.
No?
No. Home, és una notícia, gorda, eh?
Després es va presentar, eh? Vull dir que no es va acabar aquí, eh?
Ja, però... No ho recordo. No. Jo crec que seria el 17, sí. Bueno, encara no estaríem allà, jo crec que vam arribar al 18, però devíem estar a punt de marxar ja.
O sigui, aïllats, eh? No...
Sí, bastant aïllats.
Va ser un diumenge a la nit, no?
Sí, un diumenge. Lluís Canut, que de cop ha d'improvisar una entrevista de dimissió de president del Barça que no s'esperava. Bé, què més va passar el 17 de maig del 92?
Sí, mirem portades, també, perquè aquell dia el que feien els diaris, a banda dels especials que deia el Joan, doncs era parlar del partit que s'havia jugat el dia abans, que el vam recordar ahir, el Barça-Mallorca. I qui era? Qui sortia a la portada del Mundo Deportivo?
Això és casualitat, eh? O sigui, sí, això és així. Albert Ferrer a la portada del Mundo Deportivo.
A la portada, ahora Wembley, el Barça golea 4 dies antes de la final i aparca la Liga a l'espera d'un fallo blanco. I la fotografia principal surt Xavi Ferrer amb Álvaro, un jugador del Mallorca.
No? Per a Cervera.
Que tenia molts amics al Mundo Deportivo, jo.
Sí?
Sí.
Tenies bons contactes,
sí,
no?
Doncs espera't, perquè a la pàgina interior de la crònica sempre feien aquests destacats. Els protagonistes a Ferrer li van dir: estuvo en su línea de progresión implacable en el marcaje a Álvaro.
Està implacable,
veus? Veus que bé,
eh?
Molt bé.
De fet, una de les coses destacades del partit va ser el duelo Ferrer pudo con Álvaro. Fue el emparejamiento más duro sobre el terreno de juego. El recuperado azulgrana se empleó con fuerza al principio, lo que le costó una tarjeta amarilla. Después persiguió al delantero mallorquinista por todo el partido y acabó anulándolo.
O sea, lo de la tarjeta... Ja s'haguessin dit que va repartir una de hòstia.
Lo de la tarjeta discrepo, eh? Perquè no... No, però Álvaro, a més, és entrenador ara, també.
Sí, del Cádiz. Sí.
Aquí va ser un dels teus duels de la teva carrera, no? Perquè se'n va anar al València...
Sí, va anar al València, va ser Álvaro, Fran també em va tocar unes quantes vegades, del Depor. Sí. I una barradera a tots.
Però fixa't, 3 dies abans i portada aquí, Xavi Ferrer. I viatgeu cap a Londres, comença el partit, i què recordes de pensar a viure mentre esteu jugant ja? Agonia de no marcar?
No, ja quan et fiques al partit ja no. Ja intentes fer la teva feina i
jo molt obsessionat amb el que tenia que fer, que era molt específic, i a veure si para de córrer, que es movia per tot arreu el bon home, i sí, em va costar, però molt centrat amb el que tenia de fer.
Clar, el dimarts, vaja, ahir, amb el Ricard Torquemada, analitzàvem futbolísticament el partit, i diu, clar, l'Albert Ferrer, que era lateral dret, molta estona està jugant de central, diu, perquè està perseguint aquí el que li toca i Juan Carlos gairebé que s'ha de moure d'una banda a l'altra, és a dir, que va ser un partit una mica estrany per tu també.
Jo crec que el míster va plantejar el partit sense comptar amb nosaltres dos, és a dir, perquè no sabia on estaríem, perquè igual jo recordo moltes vegades anar a perseguir a Manchín a l'altra banda, acabant com a lateral esquerre. Per mi no podia comptar a nivell defensiu perquè moltes vegades no estava. Per tant, jo crec que hauria de fer una tàctica una miqueta diferent i sense comptar amb nosaltres.
Això era més fàcil marcar Mancini que no quan jugàveu normalment, que jugàveu dos defenses i Koeman, que llavors has d'estar... cobreixes la zona, però no?
Bueno, vam patir una mica amb els tres defenses.
Bueno, ja,
en aquella època.
Uns dies.
Tres defenses i
però clar, és més difícil això, no? Quan éreu tres sense tenir que marcar... a l'home?
Sí, perquè t'arribava molta gent del mig del camp. I pensa que tampoc al mig del camp, tampoc un mig del camp molt defensiu. Era un equip molt ofensiu i per tant ens arribaven en bandades i era una miqueta complicat. Però és igual, al final era més senzill perquè tenies el teu lloc, els teus automatismes, ja sabies el que tenies de fer. Perseguir una persona o un jugador tot el camp és pesat, mentalment és agobiant, perquè si no estàs, quan robes la pilota, si no estàs a prop de la pilota, és que saps que ni te la passaran, perquè no estàs. Per tant, és una miqueta...
Això va ser un partit pesadot.
Sí, sí, va ser pesadot, però bueno.
Però possiblement per això li encomana amb ell, perquè a més hi ha un tio molt fix amb les idees, tenia molt clar la seva feina, vull dir que difícilment...
Ja ho havia fet alguna vegada més, també, i bueno.
Ahir, precisament, que ho heu comentat bé el programa de la nit, a la tarda, a tot costa, van entrevistar el Juan Carlos, sí. No? Heu comentat que el Juan Carlos es veu que va dir que amb ell li tocava marcar Viali.
Sí.
Al final després s'ho van canviar, no? Que va acabar amb el Lombardo i el Nando amb el Viali.
Sí, sí. I Ronald estava per allà, també.
Era més lliure, el Ronald estava més lliure.
No, estava un pèl més lliure, però, bueno, sí. Per això et dic que fitxat una mica la defensa era jo por ahí i tres més. I els tres més pues, pel mig i marcant a dos puntes i ja està.
Va funcionar perquè vau mantenir la porteria a zero, tot i que aquella jugada Viali...
Aquella.
Que la deus veure tu i la veies dins.
Aquella la veig jo passar per davant meu, perquè, a més, ell li fa falta a Ronald. Em sembla que l'agafa per la samarreta o l'emputxa, remata, i al segon pal arribo jo, que no arribava, i passa molt a prop. Però...
Ah, quina sort, aquest és un remat del Viali d'un centre de la dreta.
Sí.
Ell em sembla que refereix a la vaselina.
Ah, sí, la vaselina.
Ah, no, jo dic el remat. Jo dic el remat.
Aquella mitja vaselina que surt fregant
vale.
El pal.
Pues jo dic el remat, que li fa falta a Ronald. Sí.
Vaja.
Però bueno, jo recordo que van tenir alguna més. Julio va tenir una, Risto va tenir una altra. No va ser un partit de massa ocasions.
I el gol.
Un partit bastant fluixet i el gol. Una falta clara.
El vas venir a veure, el gol aquest?
Falta clara.
Sí?
Bueno, sempre penses que en aquella situació...
Però hi ha una imatge molt bona de la banqueta de la Sampdoria, crec que és Viali, que es tapa la cara, que igual ja ho feia totes les jugades, no? Però en aquell moment dius, ostres...
Això, el pensament de qualsevol rival
merda,
de Koeman,
clar.
Als minuts 111, tal com està tot, penses, hòstia, aquest li fotrà una hòstia aquí, i és una de les possibilitats de que resolgui...
Què fas quan la pilota entra? Recordes?
Corres? Perquè estava l'últim, com sempre, i començo a córrer com un boig i recordo aquesta imatge, perquè a més anava amb el 3, jo els dos primers anys vaig portar el 3 i recordo saltant allà amb el 3 i tal, i encara no vaig arribar a l'últim, perquè salta algú més després que no me recordo qui és. Però va ser una carrera molt llarga i després sí que és cert que aquests 9 últims minuts es van fer eterns.
Sí?
Mira que passava ràpid el partit, però aquests 9 minuts, aleshores et ve al cap, diu, ja ho hem aconseguit, ara a veure si la cagarem. Perquè, clar, si ens remunten, ens empaten, ho tens ja allà.
Per matar-vos.
Bueno, sí, clar. Però et passa pel cap i jugues amb molta por aquests 9 minuts.
Perquè abans del gol dèieu, uf, tant de penals, Sevilla, aquí la tornem a embolicar grossa.
Sí, comences a pensar en els penals, però, bueno, fins que no acaba no... No ens vam donar massa temps, però... Bueno, tampoc va ser un partit que realment ens mereixéssim guanyar, perquè no va haver-hi cap aquí que va ser millor que un altre.
Sí. Ja per acabar, però, la tornada a Barcelona, què us vau trobar?
Uf, allò va ser una bogeria, allò dels autocars i... Bueno, es va comptabilitzar un milió de persones, no sé si realment és així.
Però vosaltres, que vau flipar?
Sí, clar, perquè...
Perquè tu jugaves al Barça i, en teoria, vas pel món d'una manera, però allò us va sorprendre...
Sí, jo crec que va superar totes les expectatives que teníem. perquè va ser des de l'aeroport ja, que no, pràcticament l'autocar no podia caminar. I recordo moltíssimes motos, moltes motos al costat de l'autocar. No sé si...
Alguna dels si Domènec? Alguna moto dels Domènec?
Jo vaig fer un trajecte, però no me'n recordo si va ser el de Wembley o el d'alguna lliga. O algun títol. Però clar, hem de comptar que és la gran rebuda que ells tenen, perquè la lliga la guanyen després.
Clar.
I la primera lliga que ells van guanyar va ser... un dia
quatre
que
van
perdre,
que sí, van no, perdre a Càdiz
i la veu guanyar perquè la Real va guanyar l'Atlètic de Madrid. Sí. Que vull dir que no va ser celebració, però una Sant Jaume, em sembla,
sí, sí,
però no va ser
arribar sí, la gran celebració, la primera va ser aquesta.
Em comuniquen des de la sala d'imatges que Eusebio i Nando arriben després que tu a la pinya.
Ho veus?
Tant, veus que hi ha dos que encara van arribar més tard.
Està bé. Encara estava ràpid, van deixar el genoll.